Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Cada persona del món no s'assembla completament a ningú.
Enric Valor, converses amb un senyor escriptor, de Rosa Serrano, 1995.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts a aquesta nova edició del programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Avui a l'Espai de la Tertúlia parlarem del perdó. Esperem gaudir de les aportacions dels nostres contertulians.
Carta tramesa des del Perú per Elena Amorós, missionera lleidatana, de 95 anys.
Muy querida delegació de missions del Bisbat de Lleida. Es un gozo tener noticias de tan lejos de mi tierra natal, que nos tienen presentes y de una manera especial a los 29 misioneros y misioneras que estamos esparcidos por el mundo. Yo soy de Lleida, donde vive mi familia. Salí de allí para no regresar y poder estar con quienes necesitan más compañía. Mi salida de Lleida fue a mis 28 años y ya tengo cumplidos 95. El 21 de octubre de este año me uniré mentalmente en la oración con ustedes, en la Bella del Domun, pidiendo por tantos misioneros y misioneras españoles esparcidos por el mundo entero y especialmente por los 29 de la diócesis de Lleida. Gracias por su recuerdo. Que todos los que pidan por nosotros y nosotras que estamos fuera sepan que desde entonces estamos recordándoles y también pedimos con agradecimiento por ellos y ellas. Yo actualmente estoy en Lima, Perú, después de haber recorrido y vivido en muchos lugares fuera de mi tierra natal. Les recuerdo y agradezco que nos tengan presentes en las distintas parroquias de la diócesis de Lleida. Un abrazo muy fuerte y agradecido. Elena Amorós Sagarra, Caridad Vedruna.
Notícies del Bisbat.
Lliçó inaugural del nou curs de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida.
Amb la conferència L'IREL i la Societat Lleidatana, a càrrec del doctor Manuel Lledonosa i Vall-Llebrera, l'Aula Magna de la Universitat de Lleida va acollir el dia 19 d'octubre la lliçó inaugural del curs 2017-2018 de L'IREL. La sessió, que va comptar amb un gran nombre d'assistents, va ser un dels darrers actes celebrats amb motiu del 25è aniversari de la institució. Manuel Lledonosa va recordar que L'IREL es va crear l'any 1992 per encàrrec del bisbe Malla a mossèn Ramon Prat, el seu director fins fa pocs mesos, de qui va destacar el seu entusiasme, la seva capacitat de treball i la formulació d'una teologia propera al fet humà. Els actes d'aquest 25è aniversari es tancaran el dia 27 d'octubre amb un concert de la Coral Maristes Montserrat a l'església de Sant Llorenç.
Beatificats 109 màrtirs claretians a la Sagrada Família.
El cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, en representació del Papa Francesc, va presidir el passat 21 d'octubre a la Basílica de la Sagrada Família la beatificació de 109 màrtirs claretians. És la beatificació més nombrosa de màrtirs d'una sola congregació religiosa. A la celebració hi van assistir 3.000 fidels, concelebrant 30 bisbes d'arreu del món i més de 300 sacerdots, entre ells el nostre bisbe Salvador. El van acompanyar un bon nombre de fidels de la família claretiana de Lleida. Amato va recordar que tots els màrtirs per la fe són la mostra de com l'amor sempre pot vèncer l'odi. Com a preàmbul d'aquesta beatificació, el 14 d'octubre, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Lleida, el claretià Josep Vilarrubias va fer una conferència sobre els màrtirs claretians de Lleida. Dels seus 33 màrtirs, en va destacar el seu testimoni, l'acceptació i el perdó. El dissabte 28 d'octubre va tenir la darrera conferència sota el títol El procés seguit de beatificació.
Siguis valent, la missió t'espera. Lema del Domum d'enguany.
Amb aquest lema, el diumenge 22 d'octubre es va celebrar la Jornada Mundial de Missions, més coneguda com el Domum. Aquesta jornada universal que se celebra cada any a tot el món el penúltim diumenge d'octubre serveix per donar suport als missioners en la seva tasca evangelitzadora, sobretot entre els més pobres. Per aquest motiu, la delegació de missions va organitzar vigílies d'oració a les esglésies parroquials del Carme de Lleida, l'Assumpció de les Borges Blanques, Sant Antoli d'Aitona i la Nativitat de la Verge de Sunyer. El nou delegat de missions de la diòcesi, mossèn Manuel Hidalgo, anima a prendre consciència d'aquesta dimissió missionera. Seguir Jesús, diu, no és senzill, però tampoc impossible si ens deixem seduir per ell. Cal saber que la nostra diòcesi té una trentena de missioners repartits per tot el món.
Lleida acull la trobada estatal del Centre de Preparació al Matrimoni.
Amb el lema CPM Hoy, Mirada Abierta a los Signos de Nuestro Tiempo, aquest cap de setmana se celebren les 46è jornades estatals del Centre de Preparació al Matrimoni. La trobada acull parelles formadores procedents d'una desena de diòcesis de tot l'estat espanyol. A través de diversos tallers, aquestes jornades volen ser un espai de reflexió i d'obertura a les noves realitats i situacions de la parella en la societat actual. Estan coordinades per Montserrat Esquerda, doctora i psicòloga, i compten, entre d'altres, amb la participació de mossèn Gaspar Mora, doctor en teologia, i Fidel Delgado, psicòleg clínic.
La tertúlia.
Benvinguts i benvingudes, sigueu a l'espai de la tertúlia del programa Debat a Bat. Avui ens acompanyen Ramon Prat, teòleg i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i Prevere. Benvingut, Ramon.
Hola.
Trini Catalán, funcionària, delegada de catequesi de la nostra diòcesi. Un plaer tenir-te entre nosaltres novament, Trini.
Gràcies, Anna.
I també Francesc López, del moviment de professionals cristians de la nostra diòcesi. Hola, Francesc.
Hola, què tal?
Molt bé. El tema que parlarem avui és el perdó. Podem definir el perdó com l'acció de no exigir venjança o revenja davant d'un mal imaginari o real infringit per altres. El perdó, per tant, pot venir motivat o no per les disculpes de l'altra persona. Això és el que diria més o menys el diccionari. Però bé, a l'Evangeli, que a nosaltres el que ens interessa, què vol dir perdonar segons l'Evangeli?
Tenim la paraula al teòleg.
Bueno, no, jo d'entrada diria és reconstruir la veritat. O sigui, quan diu perdonar vol dir que si he matat el teu fill aquí no passa res, això no és perdonar. Aquí ha passat algo molt gros que s'ha de restaurar. Però llavors el que perdona diu, jo no em torno com tu i no faré el mateix que tu has fet. Per tant, té una banda de reconstruir la veritat, no de dir no, l'ingenuïtat infantil, que aquí no passa res i els que exploten poden seguir explotant. Llavors això seria el que el Marx va acusar de que era l'opi del poble, la religió. No, no, el perdó demana primer veure el mal que s'ha fet, voler reconstruir-lo i no tornar-se dolent. Perquè l'altre hagi actuat amb violència, jo només, no solament no actuaré amb violència, sinó he de treballar perquè tots plegats reconstruïm unes relacions humanes autèntiques, però restaurant la veritat. Mm-hmm. Això seria el meu punt de vista d'entrada.
Jo remarcaria, potser, que també fixaria la pinzellada de l'estimar, de l'amor.
Claro, és que darrere l'amor és evident, evident.
Perquè sense ell, si no tenim això també fixat a la nostra meta, vull dir, penso que el perdó no pot existir si realment no veiem amb aquella altra persona una persona d'estima, d'amor, de voler continuar estar amb ella, de no apartar-te i d'estar sempre acompanyat, no? Perquè a vegades el no perdó provoca distanciament de les persones i les persones són certs socials i, per tant, hem de viure tots junts i bé.
Bé, a vegades provoca distanciament i a vegades també el perdó pot ser que ens paralitzi, el fet de no poder perdonar.
És una realitat. Jo penso que és baixar el nostre tarannà més humà i seria el que una mica, quan se parla o quan els cristians parlem del pecat original, doncs són aquelles parts que tenim dintre nostre, que existeixen, que estan allà, i una és el quedar-nos a vegades glaçats, aturats, i ben bé sense saber cap a on tirar. És aquí on, lligant amb la pregunta que has fet abans, on l'Evangeli una mica ens pot donar una mica de llum per poder encausar tot allò que ens està passant en aquell moment determinat.
Sí, m'ha agradat aquesta interpel·lació que feies ara, perquè no perdona el qui vol, sinó el que pot. No és un signe de feblesa. El perdó, tal com l'he dit, hi ha un mal, l'hem de restaurar, no em vull tornar com tu si tu has fet una cosa mal feta, i estimo el que tu has matisat. Però això ho fa el que pot, no el que vol. Per tant, és un signe molt poderós. I Jesús, en aquest sentit, és contundent. Per exemple, quan expulsa el mercaders del temple, què vol dir? Què vol dir, perdona, que poden seguir explotant el temple per treure negoci? Quan els diu raça de víbores als fariseus, vol dir que els que, en nom de Déu, manipulen el poble, perdonar vol dir callar? No, no. Ell llavors, quan hi va Nicodem, que és un fariseu, l'acull amb tendresa, però està contra el fariseisme. I a la creu, també, quan el mata, no diu, aquí no passa res. Pare, però, doncs, que no saben el que fan. I ella, la seva, el bon lladre. Per tant, jo estic d'acord amb el que dieu vosaltres, que no és un signe de feblesa el perdó, és un signe de poder. De fet, el que ha perdonat del tot, perquè estima, és Crist.
Sí.
Signe de poder. Sí. I d'amor, clar, d'amor.
Sí.
Estic d'acord, sí.
Bé, en aquesta societat on les persones ens posicionem a favor o en contra, on et perdono o no et perdono, les coses són o blanques o negres, què hi va al mig? Hi hauria colors intermitjos? Podríem perdonar a mitges?
La societat normalment ens diu que no. Normalment, eh? Generalitzant una mica, ens diria que ets d'un cantó o ets de l'altre. Jo penso que tota aquesta vessant que ens caracteritza a nosaltres és tot aquest treball que anem realitzant, cadascú des de la seva plataforma, des de la seva forma de treballar a l'Evangeli, un seran a la parròquia, l'altre en un grup de revisió de vida, etc. El que ens marca és això, és aquesta escala de grisos, perquè, com si diguéssim, la fi no es la marca Jesús. Seria el màxim, no? Lo mínim, la llei de mínim, seria el perdó més immediat, però dintre tota aquesta franja és una cosa que tu has d'anar treballant i cada vegada perdonaràs i perdonaràs més conscientment, d'acord? Llavors, depenent en quin lloc estàs quan t'agafa aquell succés, estaràs amb un gris més clar o estaràs amb un gris més fosc, no?
Sí.
Tu, sisplau.
Jo crec que igual que ell. Vull dir, no existeixen els extrems. Sempre hi ha un procés, un camí, un afent, i cada perdó és diferent. I pot ser pues, d'un negre més negre o un negre o un gris i tal. Jo penso que sí, que hi ha molts colors entre un i l'altre. No es poden ficar d'un costat cap a l'altre.
Sobretot quan tu dius, bueno, això em sembla que no està bé, i ho dius amb claretat, però després ets capaç de... I l'altre no tindrà alguna part de veritat. Encara que l'hagi fet molt grossa, no té res a dins positiu. Jo crec que el més que arribar a una mena de neutralització, tot és igual, no, tot no és igual. O sigui, a Jesús, en moments que és tan contundent, de fet, li costa la pell. Al final, el maten. Si ell perdona, però a més no el perdonen. Llavors, en canvi, jo penso que nosaltres, que som molt més febles i no tenim tant coneixement, jo a vegades m'he preguntat després, a vegades amb una posició forta, de dir, vols dir que l'altre no té res positiu? Sí. Llavors, més que un matís de grisos, per a mi seria un veure que hem de reconstruir la veritat entre tots, no? I en aquest sentit, no és neutralització, sinó progrés. Progressa. Ara hi ha moments que no, o caixa o faixa. Penso que aquí tenen raó els que diuen que no s'ha de ser ingènua.
I després jo penso que si a l'altre li veus una part de veritat, com tu dius, a tu com a persona i com a creient t'ajuden a creixer i anar coneixent i desenvolupar-te i apropar-te cada vegada més al Senyor. Vull dir, sempre hem d'estar amb aquest esperit de coneixement i de progrés, no?
Anem a buscar un extrem. quina va ser la primera idea que us va venir al cap, quin sentiment us va venir, el dia dels atemptats de Barcelona, el 17 d'agost?
La de proximitat. Jo penso que, no tant el de Barcelona, però encara ho personalitzo més, amb Cambrils. Cambrils és la segona casa dels de Lleida, per dir alguna cosa, no? Quan veranegen, hi ha molts lleidatans que tenen segona vivenda allà. Llavors és com si t'ho haguessin fet a casa. I penso que les coses llavors són molt més properes. I al ser més properes, te'n fas més. La llunyania ens allunya de la gent que està patint, del patiment, no? Del dolor. En canvi, quan tu ho tens tan proper, penso que ens ha marcat molt més, d'acord? I que llavors aquest sentiment, a mi personalment, aquest sentiment de que la cosa estava aquí al cantó, que no era llunyana.
A mi va agafar estar a Anglaterra aquest mes, el mes d'agost, que vaig a aquella parròquia fa molts anys, i vaig tenir com a tres versions. El primer que em va sorprendre és que els diaris anglesos, els de Madrid i els de Barcelona, eren tres notícies diferents. I vaig fer un article que l'he publicat als diaris, que es titula Contaminació social i responsabilitat personal, l'obligació que tenim d'enterar-nos del que ha passat realment. Llavors, clar, evidentment, quan hi ha una cosa tan brutal, vol dir que l'odi funciona. I, per tant, amb això, seria d'aquests casos que has de tenir una indignació total, compassió per les víctimes. Però els victimadors com han arribat aquí? Llavors és on ve el moment que un diu, bueno, doncs aquí tenim un món que té unes causes que són més properes o molt llunyanes per arribar a la desesperació, que es mor matant, mates els altres i mors tu. Això, doncs, vol dir que hi ha un problema molt seriós a la humanitat. Em provoca això, que la feina del cristianisme, que és reconstruir un món de fraternitat, haurem acabat la feina quan el món sigui una sola família, hi ha molta feina a fer.
Sí, sí.
Però a partir del... I segon, no deixar-nos manipular. Perquè jo, per exemple, doncs, allí el tema català no va ni sortir. Perquè, evidentment, en aquell moment ells havien patit els morts del pont de Londres, el de Westminster, a Manchester, saben que en aquell moment no, els temes nacionalistes no pinten res. I, en canvi, hi havia diaris que era un tema que no havien fet de la feina els Mossos d'Esquadra. I allí, en canvi, els deixaven a dalt de tot, i amb aquest altre perol posaven doncs, com un gran estadista. Llavors jo tenia tres notícies diferents i em vaig adonar de com hem de vigilar a no ser manipulats. Perquè llavors, a través de converses, a través de tuits, d'e-mails, va reproduint el que t'han dit i si no ho has verificat, contribueixes a embrutar l'ambient. Ara aquí que crec que és una solidaritat molt gran de tots per treure l'odi del món.
Jo, de veritat, quan ho vaig sentir... M'era igual el de Londres que el d'aquí. Em va semblar dir... Però què tenen aquesta gent al cap? Vull dir, me va tindre un sentiment d'impotència, de dir, i jo amb això què puc fer, no? L'únic que es pot fer és pregar, una miqueteta, no? Per intentar...
Hi ha un límit per perdonar? Què diria Jesús?
No n'hi ha, no. No. 70 vegades 7, diu. 7 vegades ja són moltes, 70 vegades 7 vol dir infinites. Ara, perdonar en aquest sentit que deia abans, no de dir aquí no passa res, eh? Si davant d'un atemptat que ha mort gent, dius aquí no passa res, perdonar, mira, esperem lo proper. No, no, de treure les causes. O sigui, Jesús no és ingenu infantil. Ara, 70 vegades 7, jo és així. Perquè, a més, no sé vosaltres com ho veureu, m'agradaria també saber el que en penseu, però jo, les vegades que no he perdonat, el primer que li faig mal és a mi mateix. O sigui, quan no perdones, portes un
neguit aquí, no?
El càncer a dins, sí, l'autodestrucció. Sí. Llavors, en canvi, quan un és capaç d'elaborar aquestes coses, en la veritat, torno a repetir, és un alliberament d'esponges i és molt feliç. Llavors, que no es pot fer res, tampoc no es pot fer res per resoldre el tema mundial, però podem crear microclimes de diàleg allà on vivim. Per exemple, al nostre país, que parléssim de veritat, dels problemes reals i buscant sortides. No a veure què crida més o què s'imposa, doncs, i amenaça més, diguem, no? És a dir, anar buscant terrenys de trobada, de recerca de la veritat, en aquest sentit, que ara això és un art molt difícil. Ara, a mi, si sóc feliç en aquest món, és perquè, faci el que faci, Déu sempre m'estimarà. 70 vegades 7.
I després...
Com ho veieu vosaltres?
No, igual. Jo també pensava el mateix que tu. Però, i després també... si res és el Pare Nostre, la gent ho diem... Però hi ha un bocí que dius... Perdona els nostres pecats com nosaltres perdonem els nostres deutors. I sí. Això moltes vegades passa de llarg i no ens donem compte de lo que estem dient. I cada vegada que estem resant, estem demanant perdó i estem perdonant. Vull dir que sempre. Això, hem de ser una mica més conscients quan el resem.
I tant. Jo sempre que... A poc, sempre.
Sí. Jo sempre quan hi ha una discussió d'aquestes m'agrada molt aplanar el terra, no? Tothom no estem en el mateix moment vital, en el mateix procés personal i de creences. Llavors, segons en quin moment ens agafa, aquest perdó costarà. Vull dir, hem de ser conscients de que en Ramon té una vida seguint el Crist, molt més llarga que la meva, molt més longeva.
72 anys.
I llavors també, clar, evidentment, té un cúmul d'experiències que li ha anat dient que és el camí, que és el camí correcte. I això, clar, expressat cap a un jove que ho acaba de vivenciar, que ho veu, l'espanta, a mi m'espantaria, no? Quan jo l'escoltava fa molts anys el Ramon, a mi m'espantava. Ara que vaig descobrint, m'espanta menys, d'acord? Això vol dir que anem fent camí. Bueno, pues que la gent no es desalenti, que vull dir que el tema del perdó és un dels temes fonamentals del cristianisme, sí, també, i que durant el temps i els anys, i intentant-ho, i reflexionant, i pregant, etc, etc, doncs vas descobrint com i d'en quina manera. No? Que això a vegades és difícil de treballar.
L'Evangeli fa uns diumenges, fa un diumenge o dos, i és aquell del banquet, i resulta que diu, creu-los a tots, bons i dolents. Uh-huh. Sí, a la casa del Crist hi cabem tots. Uh-huh. I això, fixa, no és perquè vindran els dolents. Jo el que tinc de picardia i de dolenteria també cap. Llavors, quan arriba això, dius, quina meravella que és això de la bona notícia del cristianisme. A veure si ho puc fer una mica també al meu entorn, com Déu ho ha fet amb mi. Uh-huh. Sí, estic d'acord.
Ens podríeu donar un consell a tots per poder saber perdonar més de cor, així ràpidament ja... Se'ns acaba el temps, però per poder... Un consell, per perdonar de cor, us aconsellem que...
Jo penso que en cada moment s'ha de fer una reflexió. Vull dir, no ha de ser immediat, ni és una espita que automàticament la toques i salta. No? No és un relé. És una cosa que t'ha passat quelcom, ho has de portar a la reflexió, il·luminat sota la llum del Crist, i a partir d'allí trobaràs el camí. Si no, és difícil, eh? Perquè llavors podem caure en autoenganys, en fer-nos-ho fàcil, i veritablement no ho estem fent el que toca.
I jo potser, amb això, em sembla molt bé, afegiria també el que abans comentava, mirar els ulls a la persona que t'ha ofès i veure la cara que fa, no? I a partir d'aquí també fer una reflexió, pensar com podries tu ajudar a arribar a perdonar-la, no?
A mi això, quan has dit el Pare Nostre... Aquesta frase, perdona les nostres culpes com perdonem els nostres deutors, no és una moralina, de dir, sigueu bons nens, i així jo us perdonaré, no. Experimentar el perdó de Déu en mi per poder ser capaç d'encetar aquest camí de perdó cap als altres. És a dir, la gran transformació del cristianisme no és converteix als altres, converteix-te tu. I, per tant, el resar el Pare Nostre bé, com tu suggeries fa un moment, Trini, jo crec que és el consell que ens hauríem de donar. Un Pare Nostre resat bé arregla quasi tot, no cal res més. A vegades un Pare Nostre tot l'home dura una hora, perquè cada paraula, cada accent, i aquesta part, és sobretot, no, jo perdona'm com jo perdono, no, perdona que així podré perdonar.
Jo trobo que és una part molt dura, d'aquesta pregària. Jo, quan me'l llegeixo així, ho faig tranquil·lament.
Però sentir-se acceptat com un és, quina meravella, tu. Això és la bona notícia.
Sí, hem esgotat el nostre temps. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest tema tan interessant del perdó. Gràcies, Ramon, per haver-nos acompanyat. Gràcies, Trini, per haver-te tingut un cop més entre nosaltres. Igualment, Francesc, gràcies per la teva participació en aquesta tertúlia del dia d'avui. I ara els deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Vetlla d'oració nocturna extraordinària a Sant Pere.
La parròquia de Sant Pere de Lleida acollirà el proper divendres 1 de novembre una vetlla extraordinària d'adoració al Santíssim, a les 9 de la nit.
Projecció de la pel·lícula Un Dios Prohibido.
La parròquia de Sant Antoni Maria Claret acollirà el 4 de novembre la projecció de la pel·lícula Un Dios Prohibido, dintre dels actes organitzats en el marc de la beatificació dels màrtirs claretians. Serà el dissabte 4 de novembre a les 8 del vespre. Els fracassos vencen els perdedors, però inspiren els triomfadors. Robert M.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La visita als cementiris. Quan anem al cementiri a visitar i a resar pels difunts, ens embarga una gran tristesa pels records que venen al nostre interior de les persones que van viure amb nosaltres, a les que vam estimar i que no tornaran físicament per tenir les mateixes converses, jocs idèntics o experiències familiars. Estem tristos i veiem les cares dels altres visitants de la mateixa manera. Silencis, sanglots i oracions abunden en aquest recinte tan transitat durant aquests dies. Tot i la tristesa expressada en els ulls, els cristians acceptem les paraules de Jesús que donen sentit a la nostra vida. Ens ensenyen com afrontar la mort i tenim la convicció d'una vida definitiva i gloriosa posterior. És la realitat que hem meditat amb la lectura de l'Evangeli i que hem escoltat un munt de vegades en les homilies dels funerals als quals hem assistit. La vostra tristesa es convertirà en plenitud d'alegria. I també ho diu Sant Pau. Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor, ja que si Crist va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia de ser sobirà de morts i de vius. És l'esperança certa de saber-nos posseïdors d'un lloc, després d'un judici misericordiós al costat d'ell. Suposo que us haurà passat, com a mi, en escoltar d'algú com una frase explicativa de la mort d'un ser estimat. Allà on siguis, mira'ns, acompanya les nostres vides, no t'oblidem mai, etc. És com si no volgués pronunciar la paraula cel, lloc al que aspirem a anar tots els cristians, per la gràcia de Déu. Per això un primer consell per als creients és el següent. No tingueu por d'informar als altres que els vostres difunts seran al cel o en camí d'aquest. Així ho creiem i així ho llegim al catecisme. És que moren en la gràcia i amistat de Déu, però imperfectament purificats, tot i segurs de la seva salvació eterna, s'ofereixen una purificació després de la seva mort, a fi d'obtenir la santedat necessària per entrar al goig de Déu. I també diu, la pena principal de l'infern consisteix en la separació eterna de Déu. No podem explicar amb afirmacions demostrables la realitat definitiva del ser humà després de la seva mort. Només, i és el més important, acceptem l'ensenyament de Jesús per a una vida autèntica i per a una mort amb sentit, amb la promesa d'un lloc per al repòs etern. Creiem en la resurrecció dels morts. Si Crist ha ressuscitat, nosaltres també ressuscitarem, es diu Sant Pau, sol·licitant que ens vestim de l'esperança alimentada per la paraula i pels sagraments, i se sent enfortida i acompanyada per la pregària de l'Església. Acudir al cementeri té un especial significat per als cristians. Ens dona la possibilitat de resar per als difunts, advertint que això no ha de ser motiu d'un dia determinat marcat al calendari i fet gairebé com una obligació imposada pel costum, de cap manera. D'altra banda, també és cert que l'oració no necessita un lloc concret per expressar-se. Podem pregar a casa, al temple, mentre viatgem o busquem un lloc apartat en el silenci, en qualsevol lloc i temps, amb motiu d'una circumstància que ens interpel·la, que ens sorprèn o que ens alegra. Ens esforçarem sempre tots a omplir de contingut cristià la visita al lloc sagrat, on reposen temporalment els difunts. Aprofitarà aquesta visita per guardar el record, manifestar la gratitud per les seves vides i confiar més i millor en la voluntat del Senyor.
Fins aquí, amics oients, el programa d'avui del Bat a Bat. Desitgem que les reflexions sobre el perdó que ens han fet els nostres convidats a la tertúlia ens ajudin a saber perdonar com el Crist ens perdona també a nosaltres.
Ràdio Estat.